Aqualia us porta el comentari d'actualitat al de far a far. Aqualia, per a una gestió sostenible de l'aigua.
Són les 8:34, les 15:34 a la remissió. Avui tenim en aquest comentari d'actualitat en Andreu Ferrer. Bon dia, Andreu.
Hola, bon dia.
Com va tot?
Bé, a títol a nivell personal, bé, tot bé. Evidentment, preocupat, penso que estem tots, sí, per la situació mundial.
Sí, tots estem preocupats, tots estem mirant, doncs, a veure què passa a l'Orient Mitjà, en aquest sentit, i sobretot, doncs, totes les petites conseqüències, no?, que s'estan derivant, per a part de les morts, que són terribles, i del conflicte que això pot suposar, doncs, a nivell, no diré mundial, però sí en la regió. Veiem, doncs, a persones que estan bloquejades en diversos punts, en diversos aeroports i diversos països de l'Àsia, uns vols que han arribat a pujar fins als 5.000 euros. Imagina't. O sigui, la gent ara mateix està pagant 2.500 i 5.000 euros per tornar, perquè, i ho paguen, eh? Perquè, clar, saps què passa? Que després pensen, ostres, és que no sé, com no sap quan acabarà, no sap quan tornaran. De fet, avui parlarem amb algunes persones de Formentera que es troben precisament, doncs, als països asiàtics de vacances o fent, doncs, una escapada, per veure com estan, com s'ho estan plantejant, això de tornar a casa.
Ahir vaig fer una passada per una agència de viatges i la persona que estava atenent em va dir que anava de bòlit perquè té gent, té clients que estan per Doha i per llocs així, i que, bueno, i que sí, que la situació és preocupant, la gent està preocupada, la gent vol tornar. No ho sé. A mi em preocupa molt per molts de motius. Per començar, veig... jo, això no és una guerra per derrocar en el règim de Ayatollahs, això poc importa, això és una guerra comercial perquè Iran té molt de petroli, i en Trump.
T'has liat, eh?
M'he liat en la guerra, del golf d'Iraq de fa 30 anys. El que vol és això, i, bueno, i com que va per la vida amb aquest pla seu, pues, bueno, és realment preocupant.
I tant que sí, i tant que sí, i sobretot, doncs, bé, veure aquesta impunitat, no?, que s'està creant al voltant de dues figures com són Donald Trump i Benjamin Netanyahu, i també, escolta, que estem ara mateix amenaçats amb un embargament com si fóssim Cuba, com si fóssim Venezuela.
Jo hi ha un tema que... Això de que ens ha amenaçat Espanya perquè el govern espanyol li ha dit que no pot utilitzar les bases de Morón i de Rota en la guerra del golf, el qual a mi em pareix bé perquè és una guerra que l'ha començat ell de manera unilateral. Ell prescindeix olímpicament de les Nacions Unides, prescindeix olímpicament de tot. El seu aliat és Israel, i pensem que Israel té armament nuclear, està armat fins a ses dents, que ha atacat a tots els seus veïns durant la història i que no permet que els observadors internacionals d'energia nuclear vagin a casa seva a revisar-li res. És a dir, és un país que, com que es porta bé amb els Estats Units, el lobby jueu és molt potent, fa allò que li dona la gana, realment. Sí que ho ha passat malament, però és que jo penso que això també l'hauria d'ensenyar a ser més prudent.
I tant, mira, de fet, justament ahir parlàvem amb en Xavier Mas de Xaxàs, que és, doncs, corresponsal diplomàtic i també analista de La Vanguardia, que explicava que un problema molt gran que té Israel és precisament que no és capaç d'acabar les guerres. Està en una guerra constant. No hi ha pau, o sigui, per ell. No acaba d'aconseguir, doncs, una cosa tan important, no?, per la gent també que viu al territori.
Però jo, en aquell país, he estat en guerra sempre, vull dir, perquè quan va néixer jo encara no era, però molt aviat, jo me'n recordo, de la guerra de 6 dies, i és que a partir d'allí, és que ha estat un no acabar. I ara se'n van I volen fer caure, diuen, el règim polític d'Iran, un lloc on, on un país on hi ha moltes revoltes, que hi ha un règim quasi bé dictatorial, molt, molt radical. Val. Em pareix bé, però pens que s'ho han d'arreglar ells.
Totalment.
Que nosaltres no hem d'anar a fer res. I això és el que em fa, el que em fa pensar més en que això és una guerra comercial realment, que el que interessa d'Iran és la grandíssima quantitat de petroli que té.
Hi ha moltes teories al respecte, sí.
I per altra part, tenim el precedent d'Afganistan. Afganistan, Estats Units, hi va anar, hi va estar no sé quants anys, i el l'endemà de que hagués abandonat el país, tornaran els talibans i tornen a tenir el país controlat.
Mira, de fet, una por, una angoixa que es té, no?, respecte a això, és que bé, el Donald Trump ha dit, bueno, nosaltres ara fem això, no?, fem aquesta cosa, i vosaltres, la gent, ara ha de sortir al carrer i que aprofiti el moment, no?, una mica animant la gent a sortir, però, clar, en quin punt, no?, primer, la gent ara mateix no té els mitjans, no té les armes, no té el que necessita, no?, per fer front al règim. Els que sí ho tenen són aquests grups armats que hi ha a la regió i que, bé, són, no sé si millor que el règim dels ayatolars, però no tan diferents, segurament.
No, però a més jo penso que sí, que mataran ayatolars d'aquestos, els que els hi parega, però jo penso que la Guàrdia Revolucionària iraniana està molt ben estructurada i que està molt ben implementada i que aquí costarà això.
Sí, i una altra cosa és que potser adoptin l'estratègia, no sé si ja arribaran en aquest punt perquè són diferents, un altre país, un altre context, poden, per la seva pròpia supervivència, el que poden fer és fer tipus com la... ara no em surt el nom, amb la que està ara a Venezuela, la Delcy Rodríguez. Diu, bueno, mira, em quedo jo, saps? Algú del mateix règim dels ayatolars i us dono una mica el que vulgueu i jo continuo aquí instal·lat en el meu tro, saps?
És la demostració claríssima de que el que van és una guerra comercial. Venezuela té moltíssim petroli.
Totalment.
I al final és el que els interessa, les petroleres nord-americanes.
Sí, sí.
I en Trump, ja anava a tornar a dir en Bush, i avui de matí tinc la neurona canviada, i en Trump els hi vol servir en bandeja a ses, en safata de plata a les petroleres nord-americanes que puguen explotar aquell petroli.
Mira, un altre assumpte ja més intern...
És el que jo veig, que no som analista internacional. Ara bé, aquesta situació em preocupa. Home. I el que volia dir, que crec que no ho he dit...
Sí.
Que és que Espanya, quan li diu Espanya, a partir de que en su tractat que té amb Estats Units té uns articles que diu per determinar necessitau per utilitzar les bases amb finalitats
defensives
de guerra, necessitau autorització del govern espanyol. Jo personalment, ja sé que es parlar és molt senzill, però jo personalment, si hagués estat el govern espanyol, ja que ja l'estan tractant de tot, me n'hauria anat en el Congrés, hauria fet una sessió urgent i els hauria dit, Estats Units vos planteja això. Què diu el Congrés espanyol?
Uf, doncs a veure si... Mira, alerta, perquè igual surt perdent, eh?
Bueno...
I surt perdent perquè tenim aquí
una
triu de...
Podem sortir perdent de totes maneres.
Ja.
De moment podem sortir perdent comercialment.
Jo la veig...
Però si no sortim perdent comercialment, que li diguem als Estats Units, val, fer servir les bases i tira endavant, qui et diu que també no arribi algun dron a Espanya i exploti?
I tant.
Vull dir,
home,
és que hem de començar a pensar en les coses seriosament.
Sí, sí. I a part, et dic una cosa, també el Pedro Sánchez, jo crec, des del meu anàlisi personal, ha estat intel·ligent, perquè ell i els seus votants haurien de ser o són o... realment el públic al qual es dirigeix és d'esquerres. Una persona d'esquerres normalment no hi està d'acord en facilitar aquests tipus d'estratègies. S'aproven les eleccions. O sigui, ha mirat també una mica en clau interna. Saps
jo penso que a Espanya hi ha una amplíssima majoria de gent i no et diré que siguin només els votants d'esquerra, sinó molts de votants de dretes.
Pot ser també, pot
que no,
ser.
Que no els agrada, que no els agrada aquest matonisme d'en Donald Trump.
Efectivament, intervenir altres països en guerres que no ens pertanyen, perdre al final recursos, ficar-nos en una cosa que no ens comportarà cap tipus de benefici al final, tenim això i ara alerta perquè mira, a partir d'aquest moment l'estret d'Hormuz està tancat i això implicarà doncs una pujada del preu del gas, per exemple, sobretot. I bé, a Espanya diuen, ja ho parlarem amb en Miquel Joan o amb algun economista, però diuen que no sortirà tan perjudicat del preu dels aliments i del petroli, de la benzina, perquè no tenim tanta dependència. Amb Ucrània era molt pitjor, però bé, ja veurem, perquè si es sosté molt en el temps sí que pot perjudicar-nos. Això és el que diuen.
Els representants de ses benzineres i vicenques i formentereres estava dient fa aquest matí per ràdio que de moment pot pujar un 8% el combustible.
Sí, tothom com a bojos posant gasolina.
Omplis dipòsit.
Totalment. Tothom amplies dipòsit. Ara que només tenim una benzinera a la nostra illa.
Sí.
Ai. Bueno, ja veurem com ens afecta. Igualment ja en farem un anàlisi més exhaustiu amb el Miquel Joan o amb qui sigui. D'altra banda, bé, mira, que s'han trobat tres caravel·les portugueses escarnats. Tu recordes, no ara fa uns anys, perquè sabem, per exemple, que el 2018 n'hi va haver un munt, però tu recordes trobar aquest tipus de medusa per Formentera?
Mai en la vida. Jo he sentit parlar de caravel·les portugueses per aquí fa uns anys, no molts. Vull dir, era el 2000 i pico.
Clar, és que jo també m'ha sorprès perquè, a més, la primera vegada que vaig sentir sobre aquest tipus de medusa va ser un any a la televisió nacional i es va liar una que no vegis amb la caravel·la portuguesa.
Sí,
estàvem tots super espantats. I ara, de repent, doncs mira, les tenim aquí, doncs, sobretot en aquesta època, no sé si és per als temporals.
De fet, quan jo tenia 10 anys... Ses meduses aquestes que hi ha habitualment, els borns, que els hi deim popularment, jo no els coneixia.
Ah, no? Però tu anaves a la platja?
Sí.
Ah, d'acord. És que hi ha molta gent d'aquí que no va a la platja.
Jo vaig aprendre a nedar a la platja.
Sí, no? Bueno, sí. Això...
A veure, en aquella època Formentera, jo no sé si hi havia cap piscina. Poca broma. Jo no recordo que hi hagués cap piscina.
Ostres, clar. Quan seria, no?, la primera piscina...
Doncs pues mira, aquí tenim un tema per investigar.
Clar, és que, bé, segurament d'algun hotel o alguna cosa així.
A veure, jo penso que, quan es va fer Maryland, quan es va fer Formentera Platja, Hotel La Mola, deveren fer piscina. Jo record que sent un jove de 16, 17 anys, sol hotel Cala Segona tenia piscina, va fer una piscina.
Clar. Tu recordes la primera piscina a la qual vas anar?
Jo penso que la primera piscina que jo em vaig submergir va ser la de Cala Segona.
Doncs mira, seria un bon... Igual va ser una cosa, doncs... És que clar, aquí també...
Anàvem amb un grupet de gent que hi havia familiars des de l'hotel i hi anàvem.
Molt bé, jo recordo també d'anar a la piscina de petites... que sí que ja n'hi havia un munt, que era com més lliure, podies com entrar, no?, a les piscines dels hotels i aquestes coses.
Sí,
et deixaven...
No era exactament com ara.
Exacte, ara està més tot bé. A veure, també ho entenc, perquè cada vegada hi ha més turistes.
Home,
i al final quatre adolescents allà, doncs igual no és el teu
estic
pla de vacances perfecte.
Jo he estat el primer que he fet una mica escabrit per les piscines.
I a més, sense consumir res, sense aportar...
Però me'n recordo els primers anys que l'Ajuntament de Formentera va organitzar curses de natació amb l'estiu.
Ah, sí?
S'organitzaven a piscines d'hotels.
Ah, mira!
Jo me'n record de... A les meves filles van les portat a l'hotel Camarí.
A fer el curs de piscina,
A fer el curs de natació. Després el varen fer... el que darrerament era com es diu, el Caminito.
Ah, mira.
Hi havia una piscina i es va fer allí. I en els apartaments, a la piscina dels apartaments Carmen Espujols, també.
Allà és on anava jo, amb les meves amigues.
Doncs pues jo record que abans anar a Sa Bolera, que es deia en aquella època el que darrerament era el Caminito.
A Sa Bolera, perquè hi havia també una bolera?
Sí, i es va fer com a tal. I a l'hotel o a l'hostal Camarí.
Escolta, i això de la bolera, perquè en totes les aquests plens que es fan amb els nens, amb els joves i tal, sol sortir això de la bolera. Com que els adolescents i els joves volen una bolera aquí a Formentera. Seria factible, tu creus, ara mateix?
No t'ho sé dir. No t'ho sé dir. Hi hauria que fer, no ho sé, això té de ser algun... algú que tingués iniciativa, que pensi que hi ha mercat. Com,
una iniciativa privada hauria de ser.
Allò va ser una iniciativa privada d'un senyor català que va comprar allò i va ser el que ho va fer i va posar-hi una bolera. I... no, pens que no li va anar molt bé perquè
no.
Va durar molt poc. Allò va durar molt poc i molt aviat ja es va destinar només a restaurant. Però, en principi, a més, se li deia així, se li deia Sa Bolera.
Clar, igual que hi havia un bar també que tenia una pista de tenis al damunt, no?
Sí, és tenis, és Pujol.
Sí. Quines curiositats, eh?
Sí. Sí, sí. Un bar a planta baixa i dalt hi havia una pista de tenis.
Doncs, mira, curiositats que, bé, ara mateix no hi ha tanta com originalitat, no?
Sí, bueno, el turisme es va... el mercat es va especialitzant i es va... I llavors pues, hi havia moltes coses que eren molt innovadores, sobretot per nosaltres eren molt innovadores, i algunes funcionaren, algunes no, i les que no funcionaren pues, ràpidament varen desaparèixer.
Molt bé, d'altra banda, com veus aquest hivern? Andreu, com has vist l'illa aquest hivern, ara que ja s'acaba? Tu creus que s'acabarà aviat aquest temps...
Això no t'ho sabria dir, perquè me'n dono compte que darrerament arribes mes de maig
sí.
I fa més mal temps que potser no ha fet en abril.
Això va passar l'any passat, no?
Això va passar, per exemple, l'any passat, ho record perfectament. Val? Mentre que després, en octubre, sol fer un temps fantàstic. Vull dir, no ho sé, sincerament, però el mes de febrer ha set un mes on no ha plogut, i ha set extraordinàriament càlid i extraordinàriament ventós.
Sí, exacte. I de fet, mira, jo recordo, crec que, no sé si va ser l'any passat, que no sé si feia calor o no, però va haver-hi un any que jo vaig tardar molt en posar-me pantalons curts, perquè feia encara molt de fred.
Jo no et sabria dir si era l'any passat o no, però
igual era l'altre.
Jo me'n recordo d'un any que mitjan juny jo anava amb pantalons llargs.
Sí, jo també. Doncs mira, és que és imprevisible ara mateix, eh?
Per coses d'aquelles que un recorda, me'n recordo que un dia vaig anar a un hospital a una visita que tenia rutinària i tornant pensava en això. Pensava, estem a mitjan juny i encara no he tingut necessitat de posar-me calçons curts.
Però
que sempre procuro allò de no posar-me'ls el primer dia que fa una miqueta de calor,
no.
Perquè si no llavors quan ve la calor mala, dius és que ja no tinc res per alleugerir, no?
Totalment. Mira, de fet es fa com ensumant, olorant una mica el començament de la temporada, sobretot de cara a la Setmana Santa. Ja veiem, per exemple, a Sant Francesc estan pintant la zona blava.
Sí, correcte.
Ben fet, perquè la veritat que ja s'estava esborrant allò. Sí. Després, algunes obertures de restaurants, més oferta, diguem, gastronòmica... bueno, allà estem, a les portes.
Tot i que aquest cap de setmana era un cap de setmana de pont, perquè hi havia escoles que no feien escola, i molta de gent s'ha anat, i alguna cosa més oberta. Però jo, l'hivern, el trob cada any més tranquil, si és que pot ser cada any més tranquil, perquè hi ha... I és una situació que a mi personalment no m'agrada. Vull dir, és que la gent d'aquí, inclús, per un cap de setmana sortir, hi ha molt poca oferta.
Bé, aquest any, per sort, estava al bar Centro, que ha decidit obrir els caps de setmana.
Sí.
I mira, allà Si ajunta una mica la gent.
Però és que no som tant de música i mos agrada pues, allò de dir, bueno, pues sortim el cap de setmana, sortim a sopar, a parlar un rato
sí,
i tal.
Sí, això de sopar està complicat. Hi ha tres opcions.
Ha estat molt complicat aquest hivern.
Està complicat, ha estat complicat. Però ara ja comença a obrir-se una mica el ventall de possibilitats
sí,
aquesta setmana, sí. Així que, bueno, aprofitem ara que podem també, que no ara treballem 15 hores al dia.
Exacte.
I
que els establiments no estan sobresaturats i t'atenen correctament i amb ganes de fer coses.
Doncs no sé si hem de llegir el passatge de, crec que toca el febrer o el març.
No, avui hem de llegir març ja.
Març ja?
Estem en març.
Ah, d'acord.
Estem en març i en llegiré un fragment de Molt març.
Bé.
I si torno un dia de març, pues, tenc un altre fragment seleccionat per llegir-lo.
Perfecte, molt bé.
Aquesta estampa de març du per títol El Rosari de la Quaresma i bueno, és un títol que ve molt adequat perquè aquest any també estem en Quaresma.
Mm.
Vale. Bé, jo el que llegiré diu de dins del pinar ha aparegut un vellet. Havia pres la drecera deserta, Puigdemunt, i ara se m'acosta amb un feixet de llenya a coll. És un homenet petit, lleugerament encorbat, en les cames una mica tortes, encara segures. Molt atentament ha saludat. Després ha deixat el feixet a terra al seu costat i s'ha aturat a reposar. Ja és molt prop de casa seva, la tornada de la llarga excursió, i pot entretenir-se un moment. Aquí sempre hi ha una oportunitat per aturar-se i parlar una estona. La feina no és mai a una hora fixa, precisa. Ell, a més, ja ha complert el seu lliure jornal amb el sol que s'acaba de pondre. En un altre sentit, relatiu a la seva existència completa, també es pot dir que ha satisfet la seva obligació. Però l'home s'aguanta fort i sempre hi ha coses en què anar maldant. Mentre es pugui, cal treballar, per no perdre el costum i dur com més endavant millor la vida habitual. Tota una vida encara no vençuda de laboriositat. Passions, violències, egoismes? En tot cas, resten allà lluny, pot ser mig oblidats. En una caseta vora l'església viu amb la seva muller. Quants anys teniu, Joan? Pregunt. 75. 75? Diu, oh, encara no, només 73. Us aguantau ben fort. D'on veniu ara? De sa marina. I tenia una mica de feina. Per no perdre's camí, he vengut amb això. Assenyala cap al feixet. Somriu. Sempre parla rient i també amb una tensió estranya. Amb un antic i cultivat respecte. És el vell capteniment pagesívol, per al qual no eren obstacle distàncies i entaforaments. Però sa vostra marina cau molt lluny, Joan, i ara amb aquest feix Puigdemunt, somriu, no dona cap importància al fet. Ja he anat i n'he tornat unes quantes vegades, no es crega, són ja molts d'anys. Ho sé, dies i nits al bosc, de jove, fent carbó, ocupació alternada amb altres feines. Primer vivia al Pla Roig, cap a Obarca. Després es comprava una caseta amb un poc de terra a Rubió. Ara a Rubió hi viu la seva filla, casada. Encara té altres filles, crec, a diferents llocs. El vent arriba de lluny, passa movent les nostres robes, deixa una remorosa agitació als pins propers mirant el paisatge. I dic, ara diuen que volen fer la carretera per anar a Esport. S'exclama la veu d'en Joan, sense queixa, qui sap si sense desig. Això serà pels que vendran. El seu pensament se'n va cap al passat, com en tots els vells. Encara em recorda quan feien sa que ve de vila. L'any 15 hi estaven treballant. Va ser quan es va negar dins el safareig s'infant d'en Cosme. Teniu bona memòria. La memòria d'en Joan, en efecte, és coneguda de tots els veïns. Recorda esdeveniments, noms i dates. Aduc referents a les famílies dels altres que els afectats obliden. Sovint li venen amb preguntes, per provar-lo o per curiositat. És una espècie de memòria vivent del poble, una crònica escrita en l'aire que amb ell s'extingirà. Aquesta crònica, amb una interpretació popular dels fets, comprèn els seus 70 anys de vida i alguns records dels pares i avis. Més endarrere, però qui es preocupa d'un temps anterior? El camí passava per Can Benet. Moltes de voltes l'he fet a peu. Quan jo era jove no hi havia camions ni bicicletes, només algun carro i sobretot els anets en sàries. S'ha tornat a posar el feixet a l'esquena. Riu, acomiadant-se, afegeix. Vostè deu quedar passejant. Sí, encara una mica més. No oblida la fórmula final. Ja anant-se'n. Estigui bo.
Que polit, la veritat. Mira, és un passatge més que em recorda a l'altre que amb la trobada, no?, d'aquestes dones pageses a l'autobús.
Sí.
Una mica així costumista, no?
Sí, sí. Clar, és un ambient molt de poble i pens que en Villan Gómez el va saber reflectir
I
molt
tant
bé.
Que sí.
Ell va passar molts d'anys a Sant Miquel i, clar, i va conèixer, va aprendre a conèixer la gent i a veure com es comportava, perquè ell era una persona de ciutat, ell havia nascut a Vila.
Andreu, moltíssimes gràcies, com sempre, per aquest comentari d'actualitat, que tinguis molt bon dia.
Gràcies a vosaltres i fins una altra.
Moltes gràcies.